Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, nega que hi hagi cap acord tancat amb Esquerra Republicana per l'amnistia i assegura que no té cap intenció de reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Brussel·les, tot i reconèixer-lo com un interlocutor vàlid. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Salvador Illa és hermètic, té les paraules calculades per no fer cap pas en fals que pugui fer descarrilar les converses amb els independentistes per la investidura. Fins ara ha apostat per la màxima discreció a l'hora de parlar en públic sobre com avancen els contactes. De moment no dona per fer cap acord amb Esquerra per l'amnistia, a diferència del que diuen els republicans, i també evita que el PSC se'l vinculi directament amb Puigdemont. Ni l'ha anat a veure a Waterloo, ni tampoc hi anirà. Ho ha dit en una entrevista a la 2.
Cada formació política ha de senyalar els seus interlocutors. Jo amb el senyor Puigdemont no hi he parlat.
Els socialistes tenen el fre de mà posat i probablement continuaran així fins que no passi el debat d'investidura del candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, programat per la setmana vinent.
Moltes gràcies, Judit. I encara sobre la investidura de Pedro Sánchez, de l'Lehendakari Iñigo Urkullu ha afirmat que a dia d'avui no hi ha un sí del Partit Nacionalista Basc al líder del PSOE. De fet, assegura que la negociació encara no ha començat. Ara bé, Urkullu ha deixat clar que el partit no donarà suport a Feijóo. El debat d'investidura del líder dels populars, recordem que tindrà lloc la setmana vinent, el 26 i 27 de setembre. Més qüestions. 11 menors d'edat més d'Extremadura han denunciat a la Policia Nacional la difusió a internet d'imatges seves manipulades amb intel·ligència artificial on apareixen despullades. En el cas estan implicats alumnes menors d'edat d'un institut del Mendralejo que serien els responsables de crear i també difondre aquestes imatges de les seves companyes de classe. Sobre això, l'especialista en intel·ligència artificial, Fran Segarra, creu que és essencial apostar per la divulgació i l'educació com a solució al mal ús d'aquestes eines, tenint en compte que la legislació actual en aquest àmbit encara trigarà a arribar. Són declaracions al programa La Caravana de Ràdio Estel.
La legislació és lenta, per tant, importantíssim. Primer, divulgació, que és més ràpida. Després, educació, que és menys ràpida però més efectiva, i la legislació, que arribarà però més tard.
Segarra també s'ha mostrat preocupat perquè 9 de cada 10 imatges pornogràfiques creades amb intel·ligència artificial que es publiquen a dia d'avui a internet són de dones. I en marxa des de primera hora del matí un dispositiu policial a Catalunya i Madrid contra una xarxa criminal de comerç il·legal d'animals de companyia. El dispositiu s'ha desplegat a diverses poblacions de les capitals catalana i espanyola contra una xarxa criminal a qui se li atribueix diversos delictes continuats de maltractament animal, estafa, falsedat documental, intrusisme professional i blanqueig de capitals. Un operatiu en què hi participen més de 100 efectius entre policies i funcionaris especialitzats. Es preveuen 11 entrades i també escorcolls en diversos municipis, com deien, d'aquestes dues comunitats i la detenció de 18 persones. Mossos ha informat que el cas està sota secret d'actuacions. I abans dels esports, explicar-vos també que 6 Mossos d'Esquadra van resultar ferits aquest dimarts al vespre en els aldarulls provocats per l'afició de l'Ambers quan es dirigia a Montjuïc pel partit de la Champions League contra el Barça. Durant el control habitual que els agents fan a l'afició rival en aquest tipus de partits, alguns aficionats van fer llançaments d'objectes contra els agents i també contra alguns seguidors del Barça. Els incidents van començar a l'entorn dels carrers Lleida i Rius i Taulet, cap a les 8 del vespre. 5 Mossos, com dèiem, van resultar ferits lleus i un altre va patir ferides pel llançament d'una llamborda que li va impactar en el braç. I ara són les 11:04, moment pels esports amb Anna Closa.
Dues de les 23 jugadores convocades per la selecció espanyola de futbol abandonaran la concentració a l'Oliva, al País Valencià. Aquesta notícia s'ha anunciat després d'una reunió de gairebé 7 hores entre el president del Consell Superior dels Esports, Víctor Francos, i les jugadores. S'ha acordat que les dues futbolistes, de les quals el nom no ha transcendit encara, no seran sancionades i que ho fan per falta d'ànims. Les altres 21 futbolistes han acceptat continuar a canvi de la creació d'una comissió mixta entre CSD, Federació i jugadores, per tal d'impulsar impulsar els canvis estructurals que exigeixen. S'han compromès en fer aquests canvis després dels dos compromisos amb la selecció en el partit de divendres contra Suècia i el de dimarts que ve contra Suïssa. La seleccionadora Montse Tomé continuaria. I en futbol, el Barça debuta a la Champions amb una golejada per 5-0 contra l'Anvers a l'estadi Lluís Companys. Joao Félix, amb un doblet i una assistència, ha estat un dels protagonistes de la nit. També ha marcat Robert Lewandowski, Gavi i Batalla en pròpia porta. D'altra banda, l'Espanyol acaba de fer oficial el retorn de Víctor Ruiz. El de Sant Feliu de Llobregat tornarà a vestir de blanc i blau després de 12 anys. Durant 2 anys va estar l'Espanyol B i després va fer el salt al primer equip la temporada següent, on s'hi va estar un any. El central de 34 anys ha signat fins a final de temporada després de quedar lliure i de rescindir el contracte amb el Betis.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot l'equip. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12 del migdia.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Núria Ros, bon dia.
Bon dia. Com estem?
Oh, una alegria, Núria Ros.
Sí, el micròfon et transforma, eh?
Sempre.
Sí, sí, no? Sí, sí, està molt bé, està molt bé.
Veus?
Quina il·lusió.
Ho dèiem l'altre dia, davant del micròfon... És que estem molt millor nosaltres, perquè ens agrada això. Clar, sí. Qui no li agradi, a qui li agradi una altra cosa, doncs serà una altra cosa. Però per nosaltres...
Però grullada estem dient, eh?
Sí, sí. És... No, però tu tens un dia, comentàvem l'altre dia...
Un mecànic està sota un cotxe, deu ser...
Clar, per ell, allò és magnífic. I en canvi a mi, si em fan fer allò, doncs estaria molt malament, no en tinc ni idea. Però en canvi això ens agrada, i ho dèiem l'altre dia amb la Núria Ros, que tu no vas venir perquè tenies faringitis.
Ui, tenia el coll fatal.
Tenies el coll fatal. Això és l'estrès, eh, Joan?
Avui començo, eh? M'ho vas dir? M'ho vas dir i m'ho he cregut bastant.
Home, clar, els nervis del nou programa, mastodòntic,
la primera setmana d'aquest programa.
Clar, i caus.
Uau.
I ho dèiem amb la Núria, de vegades estàs fotut que surts del metro, tinc un dolor aquí, sí. Tinc un dolor allà, em fa mal l'estómac...
I ja quan ets una mica d'aquests, que jo ho soc, sí. Perquè tu, jo crec que tu també ho ets una mica.
Ah, totalment.
No, rosa la hipocondria. No sí. Ho és... Però voreja.
Sí, sí, la voreja bastant. Doncs sí. Llavors entres aquí, comences a parlar davant del micròfon i els dolors aquells desapareixen.
Se'n van, amainen, se'n van.
I després quan surts tornen, perquè t'estan esperant aquí fora, els dolors. Tots els dolors, mira'ls, són aquí fora. Els veus?
Que no vull mirar enrere.
No miris enrere, però els teus dolors estan aquí fora. I quan surtis, t'estan esperant per quan surtis. T'estan esperant per quan surtis.
Avui, escolta'm, de què parlem avui?
Avui parlem... dels àudios de WhatsApp.
Ui, que és, la maledicció dels àudios.
La maledicció dels àudios del WhatsApp. Maledicció no, perquè això és una tòmbola, eh? Això és una autèntica... Sí? És la tòmbola dels àudios. Tu, de sobte, mires el mòbil...
Quin és l'àudio més llarg que t'han enviat?
Ui.
Ho sabríeu dir, això, no?
Sí.
Sí?
Núria?
18 minuts.
18 minuts?
Sí, sí.
Jo pensava, sí, sí. Jo anava a dir 13 i em pensava una borrada.
Ostres,
sí, 18 minuts. I encara no existia allò de l'1 i mig, no. Que podies posar més ràpid. No, vaig haver d'hipotecar una tarda, sí. Quedar-me a casa mentre se'm feia el cafè.
I podem saber qui et va deixar aquest àudio?
Sí, una amiga meva que estudiava amb mi, o sigui, vivia amb mi a la residència. Jo, quan vaig començar a venir aquí a Barcelona, vivia en una residència. Se'n va anar a viure a un altre lloc i m'havia d'actualitzar de la seva vida. Hosti. I vaja, el pròxim dia em truques, maca.
Va, home, poder surt a compte, eh?
Sí, no? I perquè després, a més, has de retenir tot el que t'ha dit. Havies de... La llibreta i el bolígraf i
apunta. És això que t'anava a dir? Vas a prendre punts, suposo.
Ara de seguida ho anem desgranant tot plegat, sí. Eh? Però, clar, mentre escoltes un àudio a WhatsApp, què vas fent? Uh-huh. No sé. Què, vas contestant? No sé.
Clar.
No, no, clar, vas... No, de vegades entres... És que depèn de l'àudio que estiguis rebent, no? Perquè és això que diem. Tu mires el mòbil ara i dius, oh, tinc un àudio de 3 minuts, posem. Que per mi ja són molts minuts. La reacció del teu organisme, hi ha una reacció en l'organisme, depèn molt de qui és el remitent d'aquell àudio.
És així.
Depèn molt de la persona que te l'envia, d'on prové aquell àudio. Perquè si és algú amb qui t'envies àudios freqüentment, doncs la reacció corporal i la reacció orgànica és pràcticament inexistent, però si és amb algú amb qui t'estàs barallant o discutint per algun motiu, ja entres en un estat de... Què dirà aquest àudio? Perquè un àudio... no deixa de ser com una petita capsa de sorpreses.
Sí, sí,
és una capsa de sorpreses. I de vegades, quan obres aquesta capsa de sorpreses...
La caja de Pandora, una mica.
Exacte. D'allà en poden sortir serpentines i confetis, o hi pot haver una rata morta. Per entendre'ns, enteneu bé la metàfora? Entens bé la metàfora?
Sí,
és això,
perfectament.
És això, quan obres aquella capsa, allà no saps ben bé què hi trobaràs. I de vegades són coses molt agradables i de vegades no. Però el que sí que està clar és que un àudio dipositat en el moment concret del dia aquell et pot o esgarrar el dia o millorar-lo.
100%.
Que sí?
Sí.
I...
Només un,
Un àudio? Sí, un àudio allà col·locat. Tu ara surts d'aquí.
Sí, d'acord.
Mires el mòbil i tens un àudio?
Sí.
I aquell àudio et pot esgarrar el dia? Però és que també te'l pot millorar el dia, Sí. No saps mai què t'hi trobaràs allà dins. Allò és un bosc, és un bosc ple de perills. És com una... Seria una selva, una jungla, no? Un àudio, sí, un àudio és com una jungla. I llavors, és això, no? T'apareix de sobte aquell àudio de 3 minuts. Sí. A mi l'àudio més llarg que m'han deixat crec que és de 12.
Déu-n'hi-do, també,
I crec que me'l va deixar l'Albert Benet.
Ui.
Només 12? Fem una cosa. No sé
si... No em sorprèn, venint d'Albert Benet.
Us paro vosaltres, vaig enganyar una mica el tècnic, en fi. No?
Què passa?
No, si podem punxar el canal 24 Hores de Televisió Espanyola, perquè són a punt de donar el nom de la pel·lícula espanyola candidata als Òscar. No sé per on van ara mateix. Anem a escoltar un moment per saber per on...
Y la última es La Sociedad de la Nieve.
Vale, estan presentant les tres pel·lícules, em sembla que són La Sociedad de la Nieve,
una producción que supone el regreso a rodar en español de Juan Antonio Bayona 15 años después del orfanato. La supervivencia en condiciones extremas será el reto de los protagonistas de esta historia que clausuró el Festival de Venecia y es una de las perlas de Cinema al Día. Nos acompañan sus productoras Belén Atienza y Sandra Hermida.
Vale, las candidatas eran 20.000 especies de abejas, de Estebaliza Urresola, Cerrar los ojos, de Víctor Erice, y La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Estas son las candidatas para anar als Òscar para España. No sé si será el momento ahora mateix que diguin el nom de la película.
Tres mujeres productoras las que estén detrás de estas tres estupendas
películas. Ara qui parla és Fernando Méndez Leite, president de l'Acadèmia de Cinema Espanyol.
Así que muchas felicidades y mucho ánimo por el futuro.
Em sembla que sí, entreguen el sobre. Nervis, Estàs nerviós, David?
No gaire.
Vaja. Jo sí, m'agrada molt el cinema.
Sí.
Nominados 96 edición Premios Oscar, segunda ronda, La Sociedad de la Nieve.
Patapam! La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona, que serà la candidata espanyola preseleccionada per anar als Oscar. Recordem que no hi va directament, L'Acadèmia dels Oscar rebrà no sé quantes centenars de pel·lícules per anar als Oscars i d'aquí seleccionarà les estrangeres que hi aniran. Una d'elles podria ser aquesta pel·lícula de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, que em sembla que ja es pot veure a través de Netflix. Ho acabem de viure en directe a través de la Real Acadèmia Espanyola del Cinema. Moment que volíem viure en directe, era notícia, i per tant havíem de connectar-hi.
I va bé, perquè ara, després de conèixer això, ara, en aquests moments, hi ha un tràfic d'àudios de WhatsApp relacionats amb aquest tema.
Home, i tant. De gent, no voldria ser jo el mòbil gent, ara mateix de Juan Antonio Bayona.
Exacte, de gent implicada en aquesta pel·lícula que de sobte comencen a enviar-se àudios, segurament són àudios de 20 segons, que és el tipus d'àudios que a mi m'agrada, un àudio curtet.
20 perquè, segons, res.
Perquè,
allò...
Sí, perquè a mi em passa això, que tu reps... Jo sóc un tio, ja ho sabeu, molt emocional, ja em coneixeu, i llavors a mi em passa que quan m'apareix de sobte un àudio d'una durada concreta al mòbil, tinc uns com unes reaccions físiques. No sé si us passa a vosaltres, però a mi el meu organisme reacciona davant de l'arribada d'un àudio i moltes vegades és el cor que se t'accelera. Perquè, clar, si és un àudio teu no em passa res, Joan. Així de clar. Però un àudio provinent de segons quina persona, ràpidament el cor comença a fotre't aquelles piruetes estranyes. És com un gimnasta saltant al plinton. Saps els gimnastes quan salten al plinton? Aquelles piruetes aèries que fan? Doncs això t'ho pot fer el cor, o per exemple
i
també...
I depèn de quina persona, David, no dius... Hosti, és que a sobre és curt, que no sé si és pitjor que sigui llarg.
Exacte, i moltes vegades el que passa és que tu, en aquell moment, quan t'envien l'àudio, potser... És a dir, jo ara podria mirar el mòbil i veure que tinc un àudio de 3 minuts i ara jo no el puc escoltar.
No, clar.
Bona aquesta.
I et va fent aquí, et va fent cràter, et va fent cràter dins del cap, un cràter dins del cap que fins que no surts no el pots escoltar i estàs nerviós ja tota l'estona amb aquestes sensacions que et dic que t'envaeixen moltes relacionades això amb el cor, no? Aquell batec del cor, moltes vegades no us passa quan rebeu un àudio, que és com si el cor us saltés en un llit elàstic, cloc, cloc. No heu tingut mai aquesta sensació del cor saltant com en un llit elàstic
i que
pràcticament has de tancar la boca perquè no et surti el cor disparat? No us ha passat mai, això?
Sí. I
després,
sé de què em parles.
Que sí? I després també hi ha aquella sensació de l'ebullició del crani, que et comença a bullir el cap pensant, hòstia, ara qui serà o què voldrà aquesta persona? Perquè de vegades també reps un àudio d'un remitent que no coneixes, que és algú que et vol oferir, per exemple, una feina, o algú que et vol proposar alguna cosa, però és que tu no el tens. No tens, per exemple, un contacte... No és Núria Ros, no? Que t'envia un àudio i veus Núria Ros. Mm-hmm. Tens un àudio de Núria Ros. No. Reps un àudio d'un número que tu no coneixes. I ets aquí fent el programa, no el pots escoltar fins d'aquí 20 minuts, i el cervell t'entra en un estat d'ebullició. Saps allò de aquella imatge tan típica de les tribus, aquella olla que va bullint, i hi ha una persona allà dins col·locada? Doncs és aquesta la sensació, no? El cap en ebullició, pensant qui serà qui m'està enviant aquest àudio, no? Llavors, aquí passa una cosa amb el tema aquest dels àudios, que és que moltes vegades, ho hem de dir ja i ho hem d'admetre, i no passa absolutament res. Quan hi ha un àudio de 3 minuts 18 segons, per exemple, d'aquests 3 minuts 18 segons, 2 minuts 54 són palla.
Sí.
Palla innecessària.
Sí.
Llavors, prou, hem de començar a saber condensar molt bé, a sintetitzar el que volem dir i enviar àudios de 20 segons. Què passa? Que a tots ens agrada molt parlar, més que no pas escoltar.
Totalment.
I clar, quan tu estàs gravant un àudio, què passa? Que ets tu sol amb el telèfon mòbil.
Per tant,
ets tu, com que ningú et frena, ets tu que vas allà parlant, i pots arribar a deixar 5 minuts sense importar-te que l'altra persona que t'està escoltant allò li interessi més aviat.
Entre poc i gens,
perquè moltes vegades interessa poc, altres vegades interessa gens, tot i que s'ha de dir que moltes vegades interessa molt. Jo tinc unes quantes persones del meu telèfon mòbil, uns quants contactes, que quan rebo un àudio seu em poso content, perquè sé que el material que m'oferiran m'interessa.
Com a mínim interessa.
Exacte, sé que m'interessarà, sé que són graciosos deixant els missatges, que saben col·locar bé les paraules, que són missatges interessants d'escoltar. Però moltes vegades, ja us ho dic jo, quan reps un missatge de 4 minuts, 3 minuts 50 segons són autèntica palla.
Sí,
deixa'm el missatge de 10 segons amb el que vols dir. Sigues precís, condensa.
A mi el que m'emprenya molt, David, no sé si estaràs d'acord, és aquests missatges de 3 minuts 50 segons que deies ara mateix, i la pregunta la fan els primers 10 segons. Clar, escolta, m'he oblidat de la pregunta ja, al final de l'àudio. Com et contesto allò?
No, llavors tu el que has de fer és tornar a recuperar aquells 10 segons. Moltes vegades s'ha de dir també, moltes vegades, i això ho hem fet tots, comencem a admetre coses també que crec que són importants d'admetre. Quan t'han deixat un missatge de 3 minuts 18 segons, moltes vegades, confesseu-ho, no l'escolteu sencer.
Ah, no.
No l'escolteu sencer. Sí. Escolteu els primers 30 segons i després ja l'atureu.
El passes fins al final de tot i t'escoltes al final. És a dir, fas com la introducció i el desenllaç.
I això no ho he fet.
El nucli...
Hi ha molts missatges que s'han enviat...
O el passes amb ràpid, que també.
Sí, ara en parlarem d'això del ràpid.
Sí.
Però hi ha molts missatges que s'han enviat, i m'agradaria saber-ne el percentatge, això no ho podem saber, és impossible, missatges que mai no han estat escoltats, pobrets meus.
Ai, sí.
Missatges que s'han anat als llims i que no han estat escoltats mai. Si poguéssim entrar dins de l'abocador dels missatges no escoltats, i després també hi ha un altre abocador, que és el dels missatges que tu has començat a enviar, Joan.
Sí.
Això ho hem fet tots. Comences a enviar un missatge i quan portes dos minuts dius no, les borres.
Correcte. Sí.
Saps quants missatges d'aquests anaven dirigits a tu i no han estat enviats
cauen
mai?
En l'oblit,
us agradaria saber qui us ha enviat aquests missatges i conèixer el contingut de missatges que anaven per tu i que s'han avortat quan portaven dos minuts. Han dit, no li envio, no m'atreveixo a enviar aquest missatge.
I m'agradaria escoltar aquest... No. Sí. M'agradaria molt.
No. Perquè després també hi ha una altra cosa amb els àudios. Parlem de la gent que te'ls ha enviat, però també dels que nosaltres enviem. Quan tu envies un àudio, probablement l'àudio que acabes llançant, l'àudio que acabes enviant, no era la primera versió. Això també us ha passat.
I tant.
Gravar un àudio 20 vegades, sí, fins que no trobes allò que tu vols dir, fins que no trobes les paraules exactes, fins que no queda com tu vols que quedi. Però és molt bo perquè l'arrencada d'aquests àudios pràcticament sempre és la mateixa. Jo moltes vegades em poso al carrer a gravar àudios i dic, per exemple, hola, Núria, què tal, com va?
Sí, és veritat.
I llavors començo a parlar i no m'agrada l'àudio i l'esborro. I torno a començar i torno a començar dient, hola, Núria, què tal, com va? Amb el mateix to, amb el mateix
to. Però has vist el que fas? Li somriem al mòbil.
Sí. Hola, Núria, què tal, com va? Sempre així, amb aquest to, com si fos la primera vegada.
Sí, no és la primera vegada,
mentider. Perquè aquest àudio... Sí, ets un mentider, perquè aquest àudio l'has gravat 20 vegades.
Sí, no
t'acaba d'agradar i el tornes a fer. Hola, Núria, què tal, com va? Sempre comença de la mateixa manera.
I ets aquells que un cop enviat després te
les aquí anàvem també, sí. Aquí també hi ha aquest punt egocèntric, aquest punt ególatra que tots tenim,
que
moltes vegades quan envies un àudio...
Però no, és que els de la ràdio, no. Tots.
Això ho fa tothom.
No, ho fa tothom.
Tu has enviat l'àudio que t'ha costat 20 preses fer-lo. Ho has intentat 20 vegades. No, l'esborro, torno a fer. Hola, Núria, què tal, com va? I llavors, quan l'has acabat i l'has enviat, aquell àudio el tornes a escoltar.
Saps que el proper àudio que rebi amb un hola, què tal, com va, riuré molt.
Hola, Joan, què tal, com
molt
va?
Sí, fort.
Sí. L'arrencada sempre és la mateixa i sempre et surt igual.
Sí.
És... I estàs dissimulant, perquè en realitat allò ho has fet 20 vegades i no ho dius. De vegades sí que ho dius, eh? Jo de vegades quan envio un missatge dic, mira,
no,
aquest missatge l'he intentat gravar 20 vegades i no m'ha sortit. Ara definitivament...
Ara és igual, mira,
ara aquesta és la definitiva, quedi com quedi. Després també hi ha un truc perquè els missatges no siguin tan pesats de digerir i puguis aconseguir que la gent els escolti, que és que si tu envies un missatge de 5 minuts, és dividir-lo en diversos missatges.
Ah, jo ho faig també, això, eh?
Sí. Joan, sí. Llavors et trobes al mòbil que tens tot d'àudios de 30 segons de la mateixa persona,
que al final,
si tu sumes el temps, són 6 minuts.
Pensava però que un canvi... cop gravat el dividies. Dic,
però en canvi l'has pogut digerir molt millor, aquell àudio. Per què? Perquè estàs capçat, perquè estàs seccionat. Són trossets de 30 segons que al final acaben sumant 6 minuts.
Clar.
Però és molt més fàcil, és molt més fàcil de digerir.
Sí. A mi em fa molta gràcia aquestes persones, jo sóc una d'elles, que envies un àudio, portes 2 minuts i dius en el mateix àudio, moment, que m'estic enrotllant molt. I després n'expliques, n'envies un altre de 2 minuts i un altre de 2. I al final t'estàs enrotllant igual, però estàs dissimulant.
Sembla,
no?
És com que un missatge de 5 minuts consecutius porta gluten. és indigerible.
Som els celíacs dels missatges.
Tenim intolerància, exacte. Som celíacs dels àudios. Un missatge de 5 minuts porta gluten. I, en canvi, si tu secciones aquest missatge i l'envies de 30 segons, 42, deixa de portar gluten.
Ara.
I és molt més digerible.
És com
un àudio sense gluten o un àudio amb gluten. Serien aquests dos tipus d'àudios. I després es va inventar, WhatsApp va decidir aplicar una de les millors coses, una de les millors decisions que ha pres WhatsApp mai, que és que tu puguis escoltar el missatge accelerat. Tu l'escoltes...
Un i mig o dos.
No, ni més. És un i mig i dos.
Jo, m'han d'explicar la capacitat que té la gent per entendre què hi diu
per dos. És que un missatge per dos no es pot escoltar.
No.
Un missatge per dos no. Però he descobert que un missatge per un i mig és ideal, és sensacional.
És sensacional.
Jo els escolto tots a un i mig.
Sí?
I realment és que els missatges, ja et dic, vull dir, els acceptes molt millor.
És per alguna paraula?
Alguna paraula em fa tornar enrere, això és cert. Però jo he descobert que a mi m'agradaria que la vida, que avança per dos, la vida avança. O sigui, la vida és un àudio de dos. És un àudio per dos, la vida és un àudio per dos. Joan, avança una velocitat.
Depèn de l'hora.
A mi m'agradaria que la vida no...
Però et lleves a 5 minuts aquí.
Avança per menys dos.
Sí, exacte.
A mi m'agradaria que la vida avancés a 1.5. Seria la velocitat ni a 1 ni a 2. Seria un àudio que la vida avancés, o sigui, que la vida fos un àudio de 1.5, perquè he descobert que és el que a mi m'agrada. Jo puc escoltar àudios de 1.5, i llavors sí que els escolto. O sigui, des que es va inventar això...
Escoltes àudios.
Escolto àudios. I els escolto molt a gust. I m'agraden molt els àudios a 1.5.
El que ha de ser Albert Benet a 1.5, eh? Passa-li aquesta secció avui.
Entra molt bé. Un àudio d'Albert Benet a 1.5 entra molt bé. Entra molt bé.
Sí, sí, sí.
Us ho prometo. Els àudios a 1.5 entren molt bé. Els degustes molt. És sensacional. I fins i tot aquesta capacitat que tenim els humans, que moltes vegades ens pensem que no tenim d'escoltar, perquè moltes vegades ens costa molt escoltar els humans. A 1.5 tinc la capacitat d'escoltar.
Fixa't.
És collonut, tu. És collonut.
Hola, què passa, Mita? No, seria una mica així.
Però comproveu, si vosaltres no escolteu... No sé, tu, Núria, si els escoltes a
1.5.
Sempre?
Sí, sí. A vegades de dos, eh?
Jo no sé, sí. Juro que ho he intentat i no em perdo.
Has de seleccionar molt bé la persona amb qui fer-ho, perquè si ha de per si parla ràpid, és impossible.
Ah, exacte.
És una persona que s'ho pren tot amb molta calma, el dos és ideal, exacte. Perquè és que si no et fa perdre el temps.
És justament això. Les persones que parlen...
I no som aquí per perdre el temps.
Exactament. Les persones que parlen a una velocitat... com aquesta, no? Podria ser, si jo parlo així lentament, sí. Aquesta persona has d'escoltar el missatge a 1.5 o a 2,
sí.
I realment llavors la cosa és molt millor.
Tremenda.
És tremenda. Si parla aquesta persona a una gran velocitat, evidentment no l'escoltis a dos. No l'escoltis a dos. Vosaltres quants àudios envieu al dia, aproximadament?
Pocs.
Pocs?
Sí, jo som molt poc d'àudio.
Jo molts, eh?
Sí?
Tu molts,
sí.
No?
A mi em fa molta mandra escriure. Fa molta mandra.
Sí.
I... T'expliques millor i més ràpid amb àudio, trobo, eh? Però això pel gust de cadascú. Jo molts. Durant
I ets de les persones que després escolta l'àudio que ha enviat, no?
Depèn del que explico en aquest àudio.
Sí, jo li
vaig
fer
això.
És a dir,
mira, David Balaguer i Joan Trias ho sabran. Entre nosaltres hem intercanviat àudios. Per exemple, durant l'estiu, que no ens hem vist, com estàs, i t'expliques coses. Aquests àudios, clar que me'ls escolto, perquè dins meu he de tenir la tranquil·litat de que la cosa que t'he explicat està ben explicada. Clar que sí. Ara, si és un àudio de... Has comprat el pa? No.
Espera't, que tenim una petita sorpreseta.
Hola, ja queda menys pel mes d'octubre, us esperem. Jo mateix i l'Eduard de Batlle, el company de RAC1, us esperem el pròxim mes d'octubre per la 8a edició del taller de ràdio esportiva. Nosaltres en tenim moltes ganes. Segur que ens ho passarem bé, com en les anteriors edicions, amb totes les activitats que us proposem per acostar-vos...
Aquest és Albert Benet a U75, em diuen.
A U75?
Sí, a U75.
Però existeix aquesta opció de U75?
No, em sembla que ho va fer.
Ah, s'ho ha inventat, sí? El José.
Ah, YouTube.
Ah, YouTube.
YouTube.
És brutal, no? L'escoltaries constantment. L'escoltaries constantment. No, és que els àudios de l'Albert Benet...
Com t'aquí, eh?
Són sensacionals.
Sí.
Si els escoltes a 1.5, és que el teu nivell d'atenció cap a aquell àudio augmenta d'una manera bestial.
I l'optimisme cap
ara,
al dia.
Perdoneu, eh? He fet una cosa. He anat al xat que tinc jo amb Albert Benet.
Ai, espera't.
L'últim àudio d'Albert Benet, 4 minuts i 8 segons.
4 minuts, 8
sí,
segons?
Sí.
Mare,
us ho prometo. Sí.
Pots posar l'arrencada només per veure? Ai. Només l'arrencada. No, només l'arrencada.
Parleu i ara ho comprovo si ho puc fer.
Jo, Albert Benet, m'ha arribat a enviar un àudio i li he arribat a escriure... Truca'm. T'ho juro.
Heu fet alguna vegada... Mira, és que ara van sorgint temes que a mi m'agraden molt. I molt es pot posar a l'inici del...
Però què el voleu, a 1 o a 1 i mig?
No, a 1 i mig.
A 1 i mig, val. Sí. Moment, eh?
Espera't, eh?
L'inici només.
Apugem el volum.
Núria, què tal? Com estàs? Escolta'm, sembla que...
Yeah.
Sembla que... M'ha agradat el tall.
Veus? Hola, Núria, què tal? Com estàs? Sí.
Oh,
potser el va gravar 20 vegades. No ho sabem, potser el va gravar 20 vegades i llavors, hola, Núria, què tal? Com estàs? Estic convençut que l'arrencada sempre era aquesta.
Segur.
Passa una cosa, també, moltes vegades, si vosaltres no us heu tret el famós doble xec de color blau...
Uf!
Ah, sí.
Tu saps si, la persona...
En blau.
En blau, i saps si aquella persona escolta l'àudio o no. Heu fet alguna vegada prem el botó perquè l'altra persona es pensi que has escoltat l'àudio i en veritat aquell àudio
el que
no l'escoltaràs mai.
El que m'he preguntat, perquè jo sóc un boomer d'aquestes coses, ja ho sap la Núria, el que m'he preguntat alguna vegada és si només donant-li el play i parant-lo
Sí, ja surt blau.
O l'has d'escoltar sencer?
No, ja surt blau. No,
eh? Només, val, 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 val. Això,
eh? Sí, eh?
Només prement el botó ja surt blau i l'altra persona es pensa que... L'altra persona es pensa que l'has escoltat i tu no l'has escoltat.
Val, 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 val.
Després, a mi em passa una cosa que moltes vegades quan vull he descobert que jo sóc un home que provoca catàstrofes. És molt fort, sí. I això és una cosa que...
Vol dir que provoques catàstrofes.
És una cosa que m'ha fet entrar en pànic moltes vegades, perquè sempre que gravo un àudio al carrer, sempre que gravo un àudio al carrer, és una cosa bestial, passa una ambulància.
Ui.
Tu estàs gravant un àudio al carrer i de cop una ambulància molt sorollosa impedeix que aquell àudio pugui continuar sent gravat.
I llavors dic, amb els metros, amb els autobusos, amb tot això em passa també.
I penses, tindré el poder o la capacitat que passin coses, que hi hagi gent que... Doncs això, no? Que, per exemple, tingui un infart perquè jo estic gravant un àudio.
Mira.
Ho arribo a pensar perquè moltes vegades... Hola, Núria, què tal, com estàs? Mira, que et volia dir... Merda, ja està passant una ambulància. És que sempre que estic gravant un àudio passa una ambulància.
Passa.
Llavors, no sé si és que m'hi fixo perquè justament estic gravant un àudio...
No, però si passa
l'ambulància... I constantment passen ambulàncies i no m'hi fixo...
Si passa l'ambulància mentre graves l'àudio... Igual ets un salvador de vides.
També podria ser.
Exacte.
O un salvador de vides. Compte. O un provocador de catàstrofes.
De... És
una d'aquestes dues coses, però de vegades passen aquest tipus de situacions que tu... Clar, potser segurament passen ambulàncies constantment i ni t'hi fixes.
Segur.
Només t'hi fixes perquè de vegades quan graves àudios, no, de vegades sempre que gravo un àudio al carrer, me l'interrompo una ambulància, el pas d'una ambulància és una cosa... Això em va passar una vegada que em vaig trencar el canell.
Ai...
Em vaig trencar el canell jugant a futbol i vaig anar enguixat durant, no sé, un mes i mig o dos. Portava un guix. I llavors jo em fixava que tothom anava amb el braç enguixat, tu.
Ep.
Anava pel carrer...
Saps què m'ha passat a mi amb el cabell?
També t'ha passat això?
T'ho juro.
Perquè us hi fixeu
no
més.
No paro de veure persones amb el cabell tenyit de blanc.
Jo, en canvi,
o de gris.
Veus, jo, en canvi, no veig persones tenyides de gris pel carrer i ara tampoc veig persones amb el braç trencat.
Veus?
Bé, veig que, per exemple, l'Andreu s'ha fet mal al braç.
L'Andreu va amb les dues coses.
Exacte.
Amb el cabell tenyit.
El pack complet, el cabell tenyit i el braç trencat. Però és veritat, en aquella època doncs passa el mateix. Graves un àudio i sempre passa una ambulància que te l'esguerra.
Sí.
I llavors un altre cop o l'interromps o dius un moment, aturo el missatge i torno a arrencar d'aquí una estona. Però això és veritat, moltes vegades també amb els àudios necessites, per gravar un bon àudio, necessites trobar l'espai adequat per fer-ho.
Sí, és veritat.
Això no us passa, vosaltres?
T'has de concentrar una mica.
Si és un àudio de 15 segons banal, això ho pots fer al carrer i cap problema, però si és un àudio que porta certa càrrega, amb una transcendència, aquell àudio has de trobar el lloc ideal per gravar-lo. I que no hi hagi cap intromissió, que no hi hagi res no, que pugui interferir en aquell àudio.
Molt cert, això que dius.
I tu on els graves, Núria?
Quan estic a Banyoles, al jardí de casa meva, trepitjant la gespa i xutant una pilota que hi ha per allà.
Mira, veus?
De veritat, escolteu-vos algun àudio que us he enviat jo aquest estiu, veureu com hi ha el toc d'una pilota tota l'estona.
Boníssim.
Sí, boníssim. És que relaxa molt, eh? Dos per un.
De vegades també...
Hem de caminar, gravant àudios?
Sí, bona, i tant. Aquesta, Des del sofà no es grava ni
No, 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 no. S'ha de caminar.
De vegades també entres en estat de paranoia. Quan graves un àudio pel carrer, tens la sensació que tothom t'està escoltant, que tothom vol escoltar el que estàs dient. T'entra com una mania persecutòria, terrorífica. Tu vas gravant un àudio i dius, tinc un tio darrere enganxat que està escoltant el que estic dient.
No hi ha tant paranoies, eh? Dius, alerta que l'home aquest no sigui algú que coneix la persona de la que estàs parlant a l'àudio.
Exacte, no.
Jo pel carrer no en gravo.
És que justament els àudios que graves pel carrer són aquells que repeteixes 20 vegades. Perquè passen aquest tipus de coses. Passes pel costat d'un vianant i estàs dient alguna cosa que en aquell moment et sent ridícula, pam, esborres i un altre cop, hola, Núria, què tal, com estàs? Saps, l'arrencada, la famosa arrencada.
Això ens passa molt, eh? Com si la gent del carrer estigués pendent de les nostres pròpies vides.
Sí, exacte.
I no.
Però sempre, sí, tens la sensació que la gent està pendent del que dius i del que fas. És increïble. Jo crec que tothom, això que dèiem de l'hola, Núria, què tal, jo crec que tothom té com això, no? Com una arrencada tipus. Mm-hmm. Tothom té la seva arrencada tipus. Si compareu i mireu els àudios de les persones que us envien àudios, fixeu-vos-hi, tothom té una arrencada tipus.
Sí.
És boníssim, això.
Soc molt ei, com vas?
Ei, com vas, tu dius?
Ei, com vas? Sí.
Tu no m'has gravat...
No, és que normalment no en gravo.
Ah, d'acord. Ah, o sigui, no m'ho he de prendre malament.
No. Aquesta tarda ja t'enviaré un àudio.
Hola, David, què tal?
Hola, David, què tal? Com estàs?
No, però és això, el món de l'àudio, en definitiva, és un món apassionant.
Sí.
I és això, a mi m'agradaria, el que més m'agradaria saber és entrar com en una mena de galeria, com en una mena de... Seria com un traster, no sé, m'ho imagino així, on allà hi hagués tots els missatges que m'anaven a enviar i que no m'han enviat.
I sí.
Aquests són els interessants, no els que has rebut.
Agradaria
sinó
molt,
els que no t'han enviat. Aquests són els interessants, els que mai no t'han enviat. Que un dia van ser un intent de missatge que al final
no va ser.
Va decidir anul·lar perquè, mira, aquella persona va decidir no li envio. Perquè de vegades, no sé si us ha passat, i amb això acabo, perquè és molt interessant, de vegades no us ha passat que esteu mirant el WhatsApp i veus, per exemple, Quico Parcerisses,
sí,
per posar un exemple. Quico Parcerisses. I veus que posa grabando audio.
Ep.
I dius, ep, rebreu un àudio, sí, del Quico Parcerisses. Sí. I després mai reps cap àudio. Bona això no aquesta. Us ha passat mai?
A mi m'ha passat amb alguna amiga, això, eh?
Sí. A mi això m'ha passat.
També és
veritat. I són aquests missatges que m'agradaria trobar en aquesta també galeria, en aquest traster que us dic.
Si tens confiança a la persona, directament jo li dic, eh?
Sí?
Què feies? Què deies? Que no m'has acabat bé. Sí.
Sempre dic.
Amb amigues em passa molt.
Que és bé. Que és molt bo, això, sí. Diu, gravant àudio.
Sí, o perquè truquen a la persona en aquell moment i no pot acabar-lo de gravar, o perquè se'n penedeix.
Escolta, deixem aquí. Abans, deixa'm fer-te una pregunta, David. Què fas aquest divendres?
Què faig aquest divendres?
Sí.
Enviar àudios.
Hola, què tal, Núria, com estàs?
No, t'ho dic perquè aquest divendres, si no tens...
Però a quina hora, clar, a quina hora?
No, al vespre. T'ho dic perquè vagis al cinema, perquè s'estrena una pel·lícula meravellosa que es diu Treues, amb Salva Reina de protagonista i Mario Hernández de director d'aquesta pel·lícula. De veritat, és un pel·liculot.
Doncs...
T'ho dic de veritat, eh? Doncs jo m'ho he passat molt bé veient-la. Doncs... Salva Reina i Mario Hernández, que tot just entren ara a Caravana, va. David Balaguer, gràcies, eh?
Que vagi bé, ens veiem.
Setmana.
Fins al dimecres.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Si te gusta tu vida. Hay una clave importante que es tener mucha cerveza fresquita en la nevera.
Pero qué mierda.
Hay una cosa que es... No te he dicho.
Mira, un tío... Yo ya lo sabía, siempre sabía.
David me ha pedido que me case con él.
Treues és una reblada de clau, una vuelta de tuerca, que es diu en castellà, a les pel·lícules de parelles. És la història d'una antihistòria d'amor. Els enamorats, Lara i l'Edu, són els infidels. Fa una dècada que són amants, tot i tenir parella. Quan es van conèixer, Lara era una actriu i l'Edu un guionista, els dos molt principiants. 10 anys després, però, es continuen buscant. Necessiten una, o més ben dit, unes quantes treves a les seves vides. De les seves parelles oficials, sobretot. Bruna Cusí i Salva Reina són els protagonistes d'aquesta pel·lícula, òpera prima del director Mario Hernández. Treues s'estrenarà als cinemes aquest divendres, d'aquí només 2 dies, després de la Premier Mundial al Festival de Màlaga i després d'haver triomfat també als festivals d'Eivissa i d'Alacant. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar a Salva Reina, l'actor protagonista, i a Mario Hernández, director i guionista. Muy buenos días a los dos y gracias por acompañarnos.
Bon dia. Muchas gracias.
Solo faltan 2 días para el estreno de Treguas. ¿Cómo estáis? ¿Nerviosos? ¿Cómo van las sensaciones?
Un poquito. Mezcla entre nerviosismo, ilusión. Al final, el cine y creo que cualquier manifestación artística sin el público, sin el lector, sin la interactuación con el que lo ve o lo recibe o lo disfruta, pues no tendría sentido. Y entonces, pues, muy contento porque la gente la pueda ver.
Mario Alcero, ópera prima, ¿qué?
¿Qué? Eso digo yo.
Más arriba.
Eso digo yo, al ser ópera prima, ¿qué? Así me quedo yo. Todas las mañanas cuando me levanto me miro al espejo y digo, al ser ópera prima, ¿qué? Y ya he hecho el día. Yo ya he hecho el día ahí. Ya está. A mí el día se me ha acabado antes de empezarlo. No, bueno, pues con mucha ilusión de, como decía Salva, de que lo pueda ver la gente, de compartirlo con la gente, que al final el cine o el teatro, bueno, cualquier historia que tú quieres compartir, precisamente lo que quieres es eso, es compartirlo con el público. Lo más bonito de los festivales donde hemos estado, bueno, aparte de ganar, que eso es muy bonito también, era en esos coloquios, luego con el público, ese primer contacto antes de que la película ya esté como para el mundo, de poder ver que bueno, que la película toca y que tocaba el corazón, que tocaba a la gente, que le emocionaba, que le divertía, que le transmitía cosas, y todo eso es muy especial porque, claro, lo haces para eso.
Una película que no es para nada, a mi parecer, una comedia, pero sí que hay un espíritu un poco coñón. No sé si sois un poco así ya.
Mario es un poco así.
Sí. No, tú no.
No, yo también un poco. Pero bueno, me refiero a que él creador de esta criatura, pues destila bastante de su propia personalidad. No sé si de su experiencia personal, que eso ya ahí yo no me voy a meter.
Yo también bastante, ya. 2 años.
No, porque la primera vez que leí el guión le dije, ¿con quién te estás liando, Mario? Cuéntamelo. Pero creo que un poco, sobre todo, lo que destila la película es un tono muy real, unas interpretaciones muy muy pegadas a la tierra, muy cotidianas, ¿no? En esa línea. Y buscando el tono de la película con Bruna, con Mario, hablábamos eso, ¿no? Que tenía que tener un poco de lo que tiene la vida. Y la vida tiene esto, ¿no? La vida tiene también mucho humor, en mi opinión. O yo no la concibo sin humor. Y sobre todo dos personas que quedan para pasar un día divertido. O bueno, o que se van a divertir, ¿no? Entonces creíamos que ese humor tenía que estar presente también en la película como parte de la vida, ¿no?
Sí, es que, bueno,
sin buscarlo,
dices tú, que no, que es una forma de afrontar y la vida, y yo no la entiendo sin humor. Creo que por eso, además, a la hora de empezar a escribir el guión en su momento, Salva era Edu ya, incluso antes de que él supiera que iba a ser Edu, ¿sí? Pues ya era Edu, porque es verdad que creo que tenemos como una forma de afrontar la realidad o el día a día con ese humor, con ese, bueno, pues nada, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tirar para adelante. Que no lo veo de otra manera, y también creo que eso pasa en las parejas. A mí me parece extraño. Entiendo que tú puedas discutir con una pareja con la que convives, pues llevar 10 años o 2 años o 2 meses, me da igual, y tú estás discutiendo, pero puede pasar algo en ese momento, en esa discusión, en esa frase que alguien dice algo, y es gracioso, y te ríes y luego seguir discutiendo. Pero creo que en ese momento, si no te ríes, déjalo. Porque no, ahí no puede ser. Y en ese sentido yo lo veo así. Por eso lo he dejado varias veces, claro, porque no se ría.
Cojo un poco el guante de lo que decía Salva, pero lo hago elegante. María, ¿de dónde surge la idea de hacer Treguas?
¿Ves? Lo ha hecho mucho más elegante. Más no es tan invasivo.
Lo he intentado, lo he intentado.
No me costó una relación, la pregunta. No, es un, es que
fue, no me costó la relación, la pregunta.
Fue muy violento aquello. Era 2019, nada, muy violento. Realmente no viene de una idea concreta de voy a contar una historia de infieles. O, no, es verdad que era como un paso natural después de varios cortometrajes, de hacer teatro, dar el salto al largo. Y es verdad que sobre todo mis dos primeros cortometrajes, A los ojos y Por Sifo, que estaba protagonizado por Salva y John Plazaola, eran cortos donde la importancia eran las relaciones, en ese caso de Por Sifo, entre dos hermanos, pero relación. Y la palabra. Y sobre eso me apetecía articular toda una historia donde la palabra, lo que se dice y también lo que no se dice, lo que se calla, el silencio, fuera un poco lo que articulara todo. Y sobre eso ya, pues dice, bueno, ¿dónde hay más merengue, por así decir? ¿Dónde se callan muchas cosas? ¿Dónde hay cosas que son incómodas? ¿Dónde hace 10 años... no se podía hablar de ciertas cosas, pero a día de hoy tienen hasta terminologías y grupos de WhatsApp y aplicaciones y de todo que hace 10 años no existía? Pues en el término de las relaciones personales. Entonces, sobre eso ya tiró la película, igual que sobre eso entró el que se dedicaran al cine, un poco por comodidad mía de si sea lo que se dedican, me puedo olvidar de eso, porque van a surgir, las propias conversaciones sobre esos temas van a surgir sobre ellos, porque ya van a salir y me puedo centrar en lo personal.
Una película donde prima muchísimo el diálogo, precisamente por eso casi todo sucede en una habitación.
El primer tercio sí.
Bueno, más que por eso, sino porque es el, como hemos dicho antes, es el día que ellos... A mí, fíjate, una de las cosas que me preocupaba, el tema de la habitación, el tema de la intimidad, porque sí es cierto que no soy amante, valga el término de lo que estamos hablando, de gratuidades, ¿sabes? Uh-huh. Que algunas veces pasan que dices, bueno, esto yo, bueno, tampoco me hace falta ahora estos dos minutitos aquí de esta coreografía, ¿por qué? Pero creo que en esta película, claro, al final, en esta historia, es el día que quedan para todo, para su intimidad, para uh-huh. su risa, para contarse, para descontarse, para ver cómo están. Entonces, creo que era necesario ver participar de el espectador es como un voyeur en viendo todo su día, no solo la intimidad, ¿no? Pero la intimidad era parte de su encuentro. Entonces, bueno, creo que la habitación era una parte fundamental, ¿no? No para centrar ahí como los diálogos, retomando tu pregunta, sino uh-huh. sino porque era una...
Sí, porque una vez que tú estás en una habitación viendo a dos personas hacer el amor desde el minuto uno, yo creo que ya o te sales de la habitación o si te quedas estás ya a fuego. Uh-huh. La hora y media que va a durar la película. Entonces, porque ya has visto lo más íntimo que puedes verles. No solamente que les veas desnudos, no solamente que veas esa escena de sexo, sino la intimidad y la realidad que tiene esa escena de sexo.
Yo tenía un poco la duda, ¿eh? Si precisamente era por lo que os preguntaba, si por primar el diálogo, la fuerza del diálogo, la fuerza de los silencios que nos decías, Mario, o para evidenciar el esconderse también.
Claro, claro.
Claro, claro. Porque,
o un poco de todo.
Un poco de todo,
sí,
exactamente.
Hay un poco
de
todo, claro. ¿Dónde se van a esconder ellos mejor que en una habitación de, claro. de hotel? Y a raíz de ahí, poco a poco, igual que ellos se van descubriendo mentiras, la película también se va abriendo. Cada vez estamos en sitios un poco más abiertos o más expuestos.
Mario, te lo preguntaba antes, micrófono cerrado, y te he dicho, te lo preguntaré también cuando estemos hablando en directo. ¿Fue concebido como una obra de teatro?
Eres un hombre que cumple sus promesas.
¿Ves?
Sí, lo ha dicho.
Lo intento.
Y ahora lo estaba diciendo y digo, ¿de qué está hablando?
A ver si no te vuelve los 40 euros que nos debe.
No. La respuesta es sencilla y...
Vaya, respuesta es no.
No.
¿Has pensado hacer, después de la película, una obra de teatro?
Yo no, pero te veo muy interesado y si tú quieres lo hablamos, sí, por supuesto. Sí. Por 40 euros...
Joder, 40 euros. 40. Conmigo ojo, no será. Conmigo...
yo hoy voy fácil.
No, pero sí, hombre, es cierto que
es muy teatral, ¿no?
Es cierto que invita, pero creo, o como Mario me lo comentó a mí en un comienzo, siempre lo concibió él como un largometraje. Nunca lo concibió como una pieza teatral que...
No, es verdad que, bueno, cuando...
Se podría adaptar,
a varios formatos, por así decir, o varias manifestaciones. Yo hace muchísimos años que hago teatro. Es verdad que se me podría ver... Pero desde el principio fue una película y película es. Entiendo, como tú has comentado, porque también nos lo comentan mucho, espectadores en entrevistas y demás, que tiene una teatralidad en el sentido de, claro, tú ves dos personajes... Y ves tres localizaciones principales que tiene la película y dices, pues una obra de teatro. Creo, al haberla yo concebido como película, no las localizaciones están al servicio de una necesidad teatral de reducir eso, sino que era lo que la historia te pide, con lo cual para mí siempre ha sido un largometraje. Pero vamos, estaré claro, encantado.
Teatro
de
es tan
quiera...
mágico que se hace el Rey León en teatro, pues imagínate claro, esta película.
Se puede hacer cualquier cosa.
¿Saba con Bruna ya os conocíais? ¿Habías trabajado?
No. La verdad es que no nos conocíamos, no he tenido el placer de conocerla antes, ni a nivel personal ni a nivel profesional.
O sea, que era una química brutal, ¿no?
Joder, pues muchísimas...
Transmite un montón.
Muchísimas gracias, muchas gracias, porque, bueno, otros compañeros también nos lo han destacado y comentarios de gente y tal. Y, bueno, es parte del trabajo, ¿no? No tienes por qué siempre llevarte bien con tu compañero, eso es parte de nuestro trabajo, y crear esa relación, y no tienes por qué ser amigo de todo lo que trabajas. Y sí es cierto que era algo tan íntimo que, hombre, si hubiéramos trabajado con alguien, que si hubiéramos tenido cierta, o por lo menos lo conociera, de cómo trabaja, por dónde me va a venir, cómo sé cuáles son sus formas, pues bueno, fue un reto bonito. Bruna es una excelente actriz y una gran compañera, y de la mano de Mario, pues creamos ese vínculo que yo creo que es fundamental. O sea, está la realidad de que crea Bruna, está la realidad que puedo crear yo o que intento crear yo, pero que te comas, valga la expresión, esta pareja es fundamental en la película, si no se caería todo, ¿no? Ya no solo que tu personaje sea creíble, sino que esta relación, esta mirada, esta complicidad,
la realidad de
esa realidad, esa cotidianidad, a pesar de ser amantes, pero como ya llevan tanto tiempo, ese conocerse era fundamental que fuera muy creíble. Bueno, te agradezco tus palabras.
Soy consciente que te lo pregunto con el director al lado, pero habéis tenido cierta libertad a la hora de interpretar, de crear nuevos diálogos, de no sé, porque se nota este frescor, que es lo que te digo, ¿no?
Volvemos a algo que ya hemos comentado en la entrevista, que creo que el tono que quería Mario era un tono muy natural, muy realista, como hemos estado comentando también con la relación, que se viera que te la creyera, ¿no? Que fuera muy creíble. Entonces él muy inteligentemente, a pesar de que era bastante celoso de su obra, porque bueno, pues para eso es el guión suyo y lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, y está y es como lo tiene que hacer. Creo que inteligentemente en los ensayos y en las tomas y en la grabación, pues dejaba un poquito de libertad a la hora de naturalizarlo todo, y incluso algunos fallos que se convierten en virtudes durante la película. Y bueno, es que la vida es un poco así. La vida te trastabilleas, te no dice, mira, pues, yo he hecho, no es todas palabras exactas, ¿no? Entonces yo creo que eso se destila en la película, y pequeño, creo que la virtud de Mario y nuestra ha sido parecer que hay más improvisación de la que realmente hay, pero creo que era importante que existiera ese tono, ¿no?
Sí, no, al fin y al cabo creo que lo más inteligente, pues lo decía muy bien, es si tú ves que funciona, que es real, lo mejor que puedes hacer es retirarte y, como la propia palabra dice, dirigir. O sea, tenemos aquí una idea, yo quiero contar esto, nosotros queremos contar esto, los dos intérpretes y todo el equipo que está detrás queremos contar esto, y diriges la historia hacia eso. Ahora... dentro de eso ha surgido una magia, una cosa que no esperabas. Cualquiera sería tonto si no aprovecha eso, porque está yendo en función de lo que tú quieres contar, y esa realidad es lo que creo que al final, cuando acaba la película, a la gente que le impacta, sí, le impacta la historia, le puede impactar tal, pero te ha impactado porque te lo has comido.
Sí,
me voy a quedar lo tuyo porque lo has visto de verdad, y es que es de verdad.
De hecho, te estás queriendo una pareja infiel, que es como, wow.
Claro,
claro, ¿no? Es que estás ya saliendo de allí diciendo, No, hombre, yo le entiendo a él y la entiendo a ella. Y claro, y dice, ¿pero a quién se lo digo esto? Porque si depende a quién se lo diga, igual me busco un marrón.
No,
pero y claro, la otra persona... Y esa posibilidad... Perdona que te...
No, no.
Esa posibilidad de que a lo mejor luego tomando una caña, viendo la película con tu pareja, con amigos, con tu pareja y con amigos, no sé qué, podamos hablar libremente de... Esto no significa qué, pero yo entiendo esto. Y ella te diga, pues yo entiendo esto. Coño, pues creo que eso es lo bonito. Creo que eso es lo que hace que la película tenga un diálogo, que abra. No tienes por qué hacer lo que hacen los personajes.
Es interesante, ¿eh? ¿Creéis que es una película para ir a ver en pareja?
Yo creo que sí.
Sí,
yo creo que sí. Y entre amigos y... Pero, hombre, lo que sí está claro es que va a ocasionar luego una pequeña conversación, un debate, una charla, que yo creo que es bonito. Es una de las virtudes de la película, que no es una película... vacua que te vas y hasta luego, ¿no? Sino que se te queda en el pozo y te va a acompañar un tiempecito y vas a tener charla y te va a interrogar y te va a hacer pensar cosas y te va a hacer...
Eso va a la cultura, al fin y al cabo.
Claro,
¿no?
claro entonces, sí, es bonito.
Que te quede y que te inquiete de alguna manera, que te inquiete de manera buena en el sentido de que le des vueltas a algo. A mí me parece precioso que se enciendan las luces del cine y haya una pareja que ha visto la película y se miren. Y se miren no con una sospecha o con un regemor o con tal, que habrá y pasará, y eso también me parece muy interesante, pero con un entendimiento un poco más, con una manera de pensar en algo en lo que no habíamos pensado y respetarlo de cierta manera.
Mario, ¿por qué treguas con este paréntesis en la S?
Según me van preguntando, me voy inventando una respuesta distinta. Entonces, vamos a ver cuál te toca a ti.
Venga.
Claro.
Es porque somos muy modernos.
Es muy moderno. Porque luego, para el hashtag, lo fastidiaba todo.
Va mal,
porque
va
no
mal.
Puedes poner hashtag con el paréntesis. No, realmente, y esta es la realidad, porque la película va de la tregua que necesita Ara, de la tregua que necesita Edu. Parece que ellos son la tregua de que necesitan el uno del otro, pero conforme va avanzando la película, lo que el espectador va descubriendo es que no la tregua de él no es la de ella y viceversa. Entonces eso es donde ellos que se encuentran en tantas cosas, aquí se desencuentran.
Y yo creo...
Entonces al final lo que tú necesites no necesariamente es lo que necesita la otra persona. Y ahí es donde, bueno, pues surge el conflicto y ahí está lo interesante.
Y visualmente creo que ya en el propio título te marca también una tregua, ¿no? Del propio título, ¿no? Uh-huh. A mí por lo menos también, me llama, sí, ¿no?
Como que de repente... Kit Kat y dije,
claro,
no, oye,
claro, como que visualmente ya estás viendo una pequeña tregua dentro del título, ¿no?
Vamos a ponernos un poco filosóficos, va. ¿De qué necesitamos treguas en nuestra sociedad actual?
Uf. Pues, buena pregunta, ¿eh?
Claro, ¿cuánto tiempo tenemos?
Mira, 3 minutos.
3 minutos, venga, bueno, pues a dos.
Yo creo que es que, ¿sabes qué pasa? Que es que son tantas cosas. Bueno, de querer llevar la razón, de querer imponer tus ideas por encima de todo, de no escucharnos, de toda esa desazón, de todo este vacío que algunas veces parece que está imperando, de toda esta superficialidad también. Es bonito, creo que también tener una tregua para ti, para descubrirte, para pensar, para ver dónde va tu vida, para no sé. Yo creo que eso, ahora en estos tiempos que vivimos tan rápido, donde todo es un minuto y medio y si no te interesa a los 10 segundos ya te vas y no, me voy, que tengo una reunión. Para, piensa por dónde va tu vida, reflexiona, conócete a ti mismo.
Mira, déjamelo hilarlo bien con la película, que me va muy bien. De no querer llevar la razón, y en la película vas entendiendo todas las razones, ¿no? Que es un poco lo que decías, Mario.
Sí, de claro, al final, en una película en la que ellos intentan entenderse y hablan, a mí eso me parece muy interesante porque lo único que tenemos para entendernos es la palabra, ¿no? Y ya no el idioma. La palabra, da igual el idioma en el que nos estemos hablando, que si hablamos nos podemos entender. Quizás necesitemos una tregua precisamente en la línea que iba a salvar de crispación, de querer imponer tu razón. Al final, escucha lo que te dice el otro. No lo tienes por qué aceptar, no lo tienes por qué compartir, pero si lo escuchas, es inevitable que lo entiendas. Es imposible que no entiendas a alguien si tú le escuchas.
Si lo escucha, no si lo oye.
Claro, claro.
Exactamente.
Se oye, ¿no? Porque se oye cada cosa.
Por cierto, que Treguas se estrenó, lo decíamos antes, en el Festival de Málaga, en la sección Neocine. Además, a su paso por Málaga participó en la sexta edición del Festival de Ibiza, Ibicine, donde consiguió hasta 5 premios, supongo que contentísimos.
Muy contento, sí, sí. Fue, no nos dieron documental, porque no, no habría sido un cantazo.
No, pero sí, muy contentos de la acogida. Esperemos que siga con buena trayectoria, con el público, que es lo importante, que la gente la coja con cariño.
Aquest divendres aneu al cinema a veure Treguas, que de veritat val molt, molt, molt la pena. Els cinemes de Catalunya, arreu de l'estat espanyol. Por último, me quedan muy pocos segundos, pero sí que os quiero preguntar, futuros proyectos. Salva.
Bueno, yo estoy rodando ahora mismo una comedia que se estrenará en verano, se llama ¿Quién es quién? Y una comedia familiar que esperemos que sea muy divertida y muy amena.
¿Mario?
Yo estoy con un largometraje, otro guión de largometraje y un cortometraje que espero que rodemos antes de que termine el año en Alicante. Una historia bastante especial que me hace mucha ilusión.
De moment, però, com dèiem, Treguas, que s'estrena aquest divendres a les sales de cinema. Salva Reina, Mario Hernández, ha sido un placer que vengáis hoy a la caravana, que vaya muy bien.
Moltes gràcies.